got 2 left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bass line. Or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I. 7 minuts que ha passat de les 5 de la tarda, ja som aquí de nou, ja sabeu que ens visita el David Martínez cada un cop al mes, em t'agradaria més, però clar, sabeu que és impossible això, però David, perquè vas molt atabalat amb històries
de...
Bona tarda.
Tinc molts fronts.
És que clar, tens molts fronts. I històries de Barcelona, que si no el seguiu, l'heu de seguir. El David Martínez és periodista i autor del blog i Twitter, que porta aquest títol, Històries de Barcelona, on el que fa és parlar de curiositats, de curiositat en general, de l'arquitectura, no? De la història de la ciutat.
Sí, una mica de tot. Llegendes, històries, patrimoni...
I d'on ho trobes, tot això?
Això, bé, a vegades s'ha de patejar molt.
Déu-n'hi-do.
S'ha de patejar molt, eh?
S'ha de patejar, eh?
Sí, patejar no és correcte, no? Ara en
ja estàs patint, no?
Ja... S'ha de caminar molt.
S'ha de caminar molt.
Es descobreixen moltes coses caminant molt per Barcelona, eh?
Ai... Deixa'm dir-te que sigui... Mestre Virgili, no li agrada que ho digui en antena, però ens està escoltant. Sí, ja porta des de l'inici. Però no és per posar pressió.
No, però si té una paraula millor per patejar, caminar molt, caminar,
ja
no?
Tens,
caminar.
No? Mira, avui caminarem, no? Perquè sí. Ens proposes edificis de Barcelona, però edificis viatgers.
Sí, avui et porto exclusiva. Faig un spoiler perquè, mira, avui està preparant un fil de que tiraré avui al vespre per Twitter, i dic, mira, l'estrenarem, fem la preestrena al programa.
Sí. Home,
sí, que això
que bé, tu.
Exclusiva, avançament de contingut. Em faig spoiler a mi mateix.
això està bé.
Bueno, pels oients del programa.
Molt bé.
Sí, edificis viatgers, és a dir, edificis que es van construir, que aquests n'hi ha uns quants, es van construir en un lloc i, per diferents circumstàncies, s'han mogut, normalment s'han reconstruït pedra a pedra.
O sigui, pedra a pedra.
En un altre lloc, sí. Això ara ja diguem que no es fa, però va haver una època entre finals del segle XVIII, sí. Finals del segle XIX, principis del segle XX, que va ser bastant habitual desmuntar edificis pedra a pedra i recol·locar-los en un altre lloc de la ciutat.
Dius que molts dels edificis viatgers tenen el seu origen amb les obres d'obertura de la Via Laietana.
Sí, això estem situant-nos a principis del segle passat. 1908 van començar les obres de la Via Laietana. Clar, hem de pensar que és això, la Via Laietana abans del 1908 no existia, i per tant, això és un projecte urbanístic que va sorgir Ildefons Cerdà, tots el tenim present, l'Eixample. L'any 1854 es tiren a terra les muralles de Barcelona. Cerdà fa un projecte, diguéssim, per urbanitzar tot el que eren camps, que avui és l'Eixample. Però, a més, a part de Cerdà, a part de fer el pla Cerdà és el conegut Eixample, no? Diguéssim, la zona que es va eixamplar. Però tenia una segona part, que era el pla de reforma interior. Era el pla d'Eixample i reforma interior. I què volia dir la reforma interior? Doncs Cerdà va pensar que calia obrir unes grans avingudes al que seria Ciutat Vella per fer els carrers molt estrets, per fer-los més ben ventilats. Un d'aquests carrers era la Via Laietana. És a dir, la Via Laietana que tenim avui en dia, tot i que es va construir bastant anys més tard que Cerdà ho plantegés, és una idea que ve d'Ildefons Cerdà i del Pla Cerdà. Llavors això va suposar l'enderroc de molts edificis. De fet, si us fixeu, la Via Laietana, en realitat, és una continuació de l'Eixample. És una continuació del carrer Pau Claris.
Clar, de Pau Claris.
És una continuació de Pau Claris. Ell ho va fer en aquest sentit, que baixés fins al mar. I, de fet, n'havia projectat dues més. Una altra per la banda del Raval, que no es va fer, i una altra en perpendicular a la Via Laietana, que és l'avinguda de la catedral, que després en parlarem. Però és que l'aigua van, diguéssim, una i l'altra, que una baixava, que era la Via Laietana, i una altra anava en perpendicular. Llavors havia pensat aquestes grans avingudes, només es va fer la Via Laietana. Clar, la Via Laietana, hem de pensar que tot allò eren carrerons molt estrets. És com si avui en dia agaféssim a mitja Ciutat Vella i obríssim una gran avinguda.
Clar.
Doncs clar, són carrers molt estrets, ens carregaríem un munt d'edificis, i això és el que va passar, que es van destruir molts edificis i molts palaus històrics. Aleshores, diguéssim, com en aquella època començava a haver-hi una certa consciència de patrimoni, es va pensar que alguns edificis valia la pena, ja que havia de passar la Via Laietana per allà i se l'havien de carregar, van dir, home, doncs mira, igual, aprofitem-lo i el movem tot sencer, o com a mínim guardem unes peces, la porta, la façana... O
i el reconstruïm,
de...
no?
O... I el reconstruïm o el remuntem a un altre lloc. Llavors, molts dels edificis viatgers de Barcelona realment són edificis que es van veure afectats per l'obertura de la Via Laietana a principis del segle passat, 1908 fins als anys 20, i llavors van anar recol·locats en una altra banda.
Quins són, David? Perquè ens els portes avui, eh?
Sí, per exemple, comencem. Un bon exemple d'edifici viatger, potser un dels millors, és la Casa Padellàs. La Casa Padellàs, per situar-nos, està a la plaça del Rei. És l'edifici on hi ha el Museu d'Història de Barcelona. Si baixeu al metro de Jaume I, per entendre'ns, allà hi teniu de tocar a la plaça del Rei, doncs davant de tot el conjunt monumental històric del Palau Reial tenim la Casa Padellàs, que és bàsicament on hi ha el Museu d'Història de Barcelona. Bé, doncs aquest edifici originalment no estava a la plaça del Rei, sinó que estava al carrer Mercaders. Aquest edifici és un palauet gòtic del segle XVI i estava al carrer Mercaders, un tram del carrer Mercaders que es va veure tallat per l'obertura de la Via Laietana. I llavors el que van fer va ser desmuntar completament tota la casa i reconstruir-la a la plaça...
Perdona, o sigui, estic badant, t'estic escoltant i estic amb la boca oberta, perquè em sembla fascinant això, o sigui, pedra per pedra...
Sí, sí, clar, pedra per pedra... Tot...
Cap a plaça...
La plaça del Rei, plaça no confondre amb plaça Reial, eh? Plaça Reial no, plaça del Rei, diguéssim, allà...
Museu d'Història.
Museu d'Història. Aquest edifici és una reconstrucció...
I és tal qual?
És una reconstrucció més o menys, sobretot la part exterior de les façanes, la galeria, que ara, per cert, s'hi pot accedir, i és molt interessant.
Es pot visitar, la Casa Padellàs.
La Casa Padellàs es pot visitar dintre del museu, podeu visitar el museu, però ara recentment han obert alguns espais que estaven tancats i que s'hi pot passejar. De fet, la Casa Padellàs està enganxada, diguéssim, a lo que és l'antiga muralla, i de fet pots caminar fins i tot per un trosset per sobre de l'antiga muralla.
Uau.
O sigui que si aneu a visitar-la, dintre del Museu d'Història podeu... És molt típic conèixer el subsol, que és on hi ha les restes romanes, però diguéssim, la resta d'edifici també s'hi pot accedir. I de fet, aquestes restes romanes van aparèixer precisament perquè s'estava reconstruint la Casa Padellàs. El nom de la Casa Padellàs ve de perquè la família propietària era la
Padellàs. Padellàs. No?
Bé, doncs quan l'estaven reconstruint, a la plaça del Rei, cap als anys 30, es van trobar les restes, la resta del subsol, que bona part són de la ciutat, l'antiga ciutat romana, tot i que hi ha molt més allà sota.
Clar, allà sota, no, David? Deu
haver-hi... Però és sobretot conegut per les restes de la ciutat romana.
Clar.
Doncs, i llavors van dir, doncs, aprofitem-ho i convertim aquesta Casa Padellàs, li van donar la funció de convertir-la en Museu d'Història. Per això també es van allargar molt les obres de reconstrucció, perquè van començar l'any 31 i van acabar l'any 43. I això va ser en part per la troballa d'aquestes restes, que ara es poden visitar si aneu al Museu d'Història, a la Casa Padellàs.
Però escolta, quina va ser? Va ser aquesta, la Casa Padellàs, la primera? El primer edifici viatger? O...
No, el primer, diguéssim, més conegut va ser fins i tot abans de les obres de la Via Laietana, que és la Casa Gralla. No et sabria dir si n'hi ha algun de més antic, però potser, diguéssim, el més famós és la Casa Gralla. Això era un palau, també, un edifici renaixentista, que estava al carrer Portaferrissa, concretament on hi ha el carrer del Duc de la Victòria, bueno, que ara es diu Duc, però vaja, al carrer Portaferrissa, molt a prop de Cucurulla, la catedral, aquest espai, hi havia la Casa Gralla, que era un palau renaixentista que es considerava un dels millors, de fet, un dels millors edificis d'arquitectura renaixentista de Barcelona i de Catalunya. Però què va passar? Que l'any 1856, el propietari del palau va decidir que millor l'enderrocava, obrien un carrer, que és aquest carrer del Duc, i podien fer nous edificis d'habitatges. Llavors això ho va tirar a terra, però com van haver-hi, diguéssim, ja començava a haver-hi un cert interès pel patrimoni, doncs el que va fer va dir, bueno, doncs mira, no el tirem així directament, sinó que el desmuntem. Ell va guardar les peces i les va vendre.
Les va vendre?
Sí, sí. No només va tirar el palau i després hi va construir les promocions i va fer el seu pelotazo urbanístic de l'època,
sinó que a més
va vendre les pedres perquè algú se'l pogués reconstruir.
I tal, molt bé.
I va ser el Josep Xifré, que era membre d'una família que s'havia enriquit a aquestes indianos, que va comprar, diguéssim, les pedres perquè ell volia reconstruir-se la Casa Gralla en uns terrenys que tenia a Borsena, a les afores de Barcelona, que era Sant Martí de Provençals, més o menys on avui hi ha l'Hospital de Sant Pau, que llavors allà no hi havia, allò era camps, doncs allà volia reconstruir la Casa Gralla i va comprar la va comprar per peces, com un...
I se sap com podia costar una peça d'aquesta?
No, això no ho sé, No, és una... No, això, mira, no ho he investigat.
Mira.
És una bona... No sé si es coneixerà, ho haurem de buscar.
Clar, ho haurem de buscar molt.
No, però potser ja
el document. Però ja t'ho diràs.
Va comprar les peces, què va passar? Que aquest senyor, el Josep Xifré, va morir pocs anys després i no va arribar a reconstruir la Casa Gralla.
No.
Aleshores, la va acabar comprant aquelles pedres una altra família, la família Brusi. amb l'objectiu de reconstruir la Casa Gralla, en aquest cas a Sant Gervasi. Però què va passar? Que a l'hora d'anar a reconstruir es van trobar que ells pensaven que havien comprat tot el conjunt i es van trobar que només hi havia les pedres del pati. No. I la façana, diguéssim, que era l'element més característic...
Com la més visible, no?
La més visible, i era una gran façana renaixentista, sí. Això havia desaparegut.
I on va? Se sap on van anar a parar?
Aquest és el misteri, que ningú sap on van anar a parar. Hi ha qui diu que aquestes pedres algú les va aprofitar per fer escolleres al port.
No ho puc creure.
I total, que llavors la façana, diguéssim, aquesta façana renaixentista, però realment no se sap on van anar a parar. L'únic que hi havia era el pati,
sí.
De la Casa Gralla, que el va reconstruir amb la mala sort que la casa de la família Brusi, que està a Sant Gervasi, molt a prop de plaça Molina, també es va enderrocar als anys 60.
Mare meva.
I llavors el van tornar a desmuntar.
Mare
meva. I atenció, perquè això és bastant curiós, les pedres les va comprar un antiquari i als anys 90 li va comprar l'amo de Prosegur, un empresari, propietari de Segur, i el va reconstruir a la seu de Prosegur. I ara avui a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Gornal, és un polígon industrial, hi ha una gran nau, que és la seu de Prosegur, i allà enmig d'aquest edifici, una nau industrial moderna, hi ha reconstruït...
El que era?
El pati gòtic de la Casa Gralla.
De la Casa Gralla. Quina barbaritat, sí. Tu.
És una...
Quina passada. És una cosa... Escolta, i ara canviem de plaça, perquè sí. Crec que Sant Felip Neri, que és una plaça que, bueno, clar, és tothom, no? Qui
sí,
no li agrada la plaça?
La coneixem molt bé, no?
Sí, no? Sant
Tot
Felip
és,
Neri.
És una gran... És un mega fake.
Què vols dir que és un mega fake?
Sí, la plaça Sant Felip Neri és dels anys 50, en realitat. Suposo que tots heu vist els impactes de la plaça.
Sí.
Això és per les bombes. Sí. La plaça Sant Felip Neri
va
quedar molt castigada per les bombes, sí. I de fet pràcticament un dels pocs edificis que es conserva en Sant Felip Neri és aquesta església. Però tots
la resta són dos
edificis viatgers. Just al costat de Sant Felip Neri, o sigui, al costat de l'església, tenim un edifici que és una façana renaixentista, que és un edifici on hi ha l'escola Sant Felip Neri.
Sí.
Aquest edifici és amb l'antiga casa del gremi de calderers. I això és un edifici que també estava en una altra banda, que va resultar afectat per l'obertura de la Via Laietana.
Mm.
El van, quan es va desmuntar, diguéssim, quan va haver-hi l'obertura de la Llatena, el van portar a Gràcia, a la plaça de Lesseps, el van muntar com un quarter de bombers, i després, quan va fer falta als anys 50 reconstruir la plaça de Sant Felip Neri,
sí.
L'arquitecte, que era Dolf Florenza, va voler donar-li un aire medieval, gòtic, a la cosa, i llavors el que va fer va ser buscar edificis antics que es poguessin aprofitar en aquell espai. I un d'aquests edificis va ser la casa del gremi de calderers, que és la que actualment és l'escola Sant Felip Neri, amb aquell arc...
Sí.
Bé, doncs aquest arc, en realitat, ara diguéssim que fa un angle. La plaça, diguéssim, aquí tenim la façana i al costat tenim un angle,
sí.
Que hi ha l'arc. Clar, això, en principi, era una façana plana. És a dir, va adaptar una mica aquella façana. I al costat, a l'altre costat de la plaça, diguéssim, al costat d'aquest arc, hi ha una altra casa que també és reconstruïda. Si hem parlat de Casa Gremi Calderers, l'altra és la Casa del Gremi de Sabaters, que durant molts anys, igual algú recorda, va ser el Museu del Calçat.
Val.
Doncs aquesta casa estava ubicada davant de la catedral. Perquè fins després de la Guerra Civil, al davant de la catedral, o el que avui ha vingut de la catedral...
Sí, va, ha vingut de la catedral.
Ha vingut de la catedral, la tenim més o menys clara,
sí.
No? Aquella és una gran esplanada plena de guiris i de gent que toca la guitarra, ara està plena de turistes, però és una gran esplanada. Bé, això, aquest espai no existia fins a la Guerra Civil. Aquí hi havia una gran illa de cases i era un espai molt, molt estret. Tu gairebé la façana de la catedral no la podies contemplar en perspectiva.
Exacte.
Què va passar? Amb la Guerra Civil, molts edificis aquí van quedar afectats pels bombardejos i l'Ajuntament va decidir als anys 50 enderrocar tota aquella illa de cases. I l'única casa que es va salvar va ser la del Gremi de Sabaters, que es va reconstruir a Sant Felip Neri. La façana es va reconstruir a Sant Felip Neri.
O sigui, l'única casa que queda, diguéssim, no?
Sí.
Del que era l'Avinguda Catedral, o sigui, de la illa. Que
clar,
era...
aquella illa, correcte.
És el que podem veure ara, un dels edificis de la plaça Sant,
sí,
Felip Neri.
És un dels dos edificis reconstruïts de la plaça Sant Felip Neri. Diguéssim, el que està... Hi ha un hotel, doncs, just el que hi ha al costat, que està a l'arc.
Escolta, avui també el David Martínez, recordeu que el podeu seguir, és periodista i és autor del blog i del Twitter Històries de Barcelona. Avui ens està parlant d'aquests edificis viatgers que podem trobar pedra a pedra, que s'han traslladat d'un lloc a l'altre d'aquí a Barcelona. Un altre que és molt bon... Aquest lloc és molt conegut pel programa.
Sí, perquè vau ser, no? No fa gaire.
Sant Ramon de Penyafort.
Correcte, la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, no sé si sabíeu, però també és un edifici...
També és edifici viatger.
És un edifici viatger, de fet, amb... L'origen d'aquest edifici és un convent que era un monestir que es deia Santa Maria de Montsió. Mm-hmm. De fet, molt a prop del Portal de l'Àngel. Mira, on hi ha els Quatre Gats?
Sí.
Això és el carrer Montsió.
Val.
Val, doncs abans dels Quatre Gats, allà hi havia un convent, en aquell espai. El convent de Montsió, que es va enderrocar i les monges van decidir traslladar-se amb el convent al que ara és la Rambla Catalunya, on hi ha la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Llavors allà van reconstruir... Clar, en aquell moment, estem parlant de l'any 1882. Clar, allò
I era... què van construir de la parròquia?
Allò eren camps.
Clar.
Van construir l'església i van construir també el claustre i la sala capitular. L'església, realment, sembla ser que l'arquitecte, que era Jeroni Martorell, la va remuntar una mica freestyle, eh?
Però, David, una... perdona,
la façana de l'església
sí.
té alguns elements que venen de, des de Montsió, des de Ciutat Vella.
I encara es pot veure el claustre de...
Clar, és que aquí el tema és que el claustre es pot veure, però no està a Sant Ramon de Penyafort, perquè als anys 60 les monges, com que allò ja havia, que s'havia urbanitzat molt, l'entorn de l'Eixample, se'n van anar i es van muntar un nou convent, Esplugues, i van deixar l'església, però es van endur amb elles...
Se'n van portar el claustre.
Al claustre. I actualment aquest claustre va tornar a viatjar i està a Esplugues. I ara fa temps que no ho miro, però fins no fa gaires anys, jo diria que fa un any, es feien visites molt, crec que un cop al mes...
Molt esporàdiques, no?
Molt, crec que un cop al mes...
Que s'anunciaven i...
Però, si esteu interessats, si busqueu el convent de Santa Maria de Montsió sí. a Esplugues, podeu anar-hi i podeu veure aquest claustre que ha viatjat...
Quantes vegades?
Estava dos, va anar des de Ciutat Vella fins a l'Eixample, fins a Sant Ramon de Penyafort, i d'aquí ha anat a Esplugues. O sigui que un doble viatge.
I espera't. Espera't, perquè encara a l'Eixample, si no m'equivoco, tenim un altre clar... un altre claustre viatger.
Que veig, que és el de l'Església de la Concepció. Aquesta està situada...
Però l'Església a Carrer Aragó.
Sí. Sí. Doncs aquesta església, clar, és una església, diguéssim, gòtica.
Sí.
No té sentit una església gòtica a l'Eixample. Si ho fas fredament, no té molt sentit.
No, perquè
clar, ja, diguéssim, està fora de temps. Per què? Doncs perquè, en realitat, aquest edifici és un edifici remuntat. I, a més, és una mica Frankenstein, perquè el van fer amb trossos d'altres esglésies. El claustre ve de Junqueras, d'un altre convent, el convent de Junqueras, que estava, com podeu imaginar, al carrer Junqueras, a l'edito de la Caixa, hi havia, antigament, hi havia el monestir de Santa Maria de Junqueras,
clar.
que va ser enderrocat també per obrir la Via Laietana, de fet, una mica abans del primer tram de la Via Laietana, i el claustre se'l van endur aquí, a l'església de la Concepció. I el campanar ve d'una altra església, que estava situada a la plaça de Sant Miquel, just al costat de l'Ajuntament. Si teniu en ment l'Ajuntament de Barcelona, sí. hi ha la plaça de Sant Jaume, i en un costadet hi ha una placeta, que hi ha la figura d'aquell monument als castellers, que és com un filferro.
Sí.
Doncs en aquesta placeta, en realitat, no existia aquesta placeta. Aquí hi havia una església, l'església de Sant Miquel. I quan es va enderrocar, l'any 1870, el que es va fer va ser traslladar el campanar i reconstruir-lo, una reconstrucció també una mica lliure, però vaja, a l'església de la Concepció.
Però això realment és jugar al Lego, eh?
Sí, no.
Vull dir, Barcelona, ara, pel que ens estàs explicant...
Entre finals del segle XIX, principis del XX...
Sí.
Això estava una mica a l'ordre del dia, eh? Moure peces aquí i allà i...
Cap aquí, cap allà, la poso aquesta d'aquí.
Sí, els agradava molt reconstruir la construcció.
Bueno, està bé, escolta, reaprofitar.
Sí, el primer reciclatge.
Correcte, total. Va, anem cap a... Encara ens queden dos més, no, diria?
Sí.
Quins vols destacar més?
Sí, mira, un parell més, si vols.
Vinga, va.
Anem amb el de... Mira, Hospital de Sant Pau, que aquí també trobem una curiositat. I, a més, és una part que podeu visitar gratuïtament, perquè segur que l'Hospital de Sant Pau, diguéssim, el recinte modernista, és a pagament, però hi ha una part que es pot accedir sense, diguem, que és gratis. Doncs aquí tenim un edifici, diguéssim, barroc, és a dir, això estem parlant segle XVIII, bastant antic, situat dintre de l'Hospital de Sant Pau. I és una església també que estava afectada per l'església de Santa Marta, que estava també afectada per les obres de la Via Laietana, i la van traslladar i la van col·locar en un dels pavellons modernistes, el pavelló de cuines, i van encolomar allà la façana barroca de l'església de Santa Marta. Això, si entreu, diguéssim, no heu d'entrar pel recinte habitual, la porta que dona l'Avinguda Gaudí, sinó per la porta que Sant Antoni Maria Claret, hi ha una altra porta, i podreu accedir i visitar doncs, aquest edifici amb aquesta façana traslladada des de que ara és la Via Laietana. I si vols ja per anar acabant...
Vinga, va, sí. Vinga. Perquè hem parlat d'edificis sencers, però si nosaltres anem passejant, no per Barcelona, hi ha algun carrer que puguem... Mira, doncs això ha viatjat...
Hi ha un lloc que trobo que és bastant curiós.
Quin és?
Que és el Poble Sec, hi ha l'església de Santa Madrona, Llavors, diguéssim, a la part posterior no és gaire visible, però
sí, no hi he anat mai, a l'església de Santa Madrona. On està?
Doncs això està, mira, al carrer Margarit, molt a prop del... De fet, és entrant molt poquet des del paral·lel.
Sí.
Un dels carrers que desemboca és el carrer Margarit. Doncs agafeu aquest carrer i hi ha un petit, diguéssim, un petit passatge i podeu veure la part posterior de l'església de Santa Madrona. I en aquesta part posterior hi ha una façana del convent de Sant Joan de Jerusalem, que estava també, diguéssim, a la Via Laietana, i el van traslladar aquí. Però quina és la gràcia? Que si us fixeu molt bé, veureu que les pedres, la façana, les pedres tenen números.
Oh.
I això és molt interessant, perquè aquests números es posaven per remuntar les façanes. Quan es desmuntaven, les façanes es numeraven la cada pedra, de manera que al tornar-les a muntar poguessin saber amb quin ordre anaven. I jo crec que aquest, que jo recordi, és l'únic que recordo així a Barcelona que es pot veure aquest detall. Hi ha un número 59, un 60, i és perquè s'han conservat els números...
Tal qual, no?
Tal qual, conforme van remuntar aquella façana. Això és a l'església de Santa Madrona, que està al barri del Poble Sec, que ho podeu veure al carrer Margarit, amb un passatge molt estret, veureu aquesta part de darrere de l'església, i si fixeu bé, es poden veure les pedres numerades, que trobo que és una cosa bastant curiosa.
Home, molt curiós, la veritat que sí. Quantes curiositats, David Martínez, moltes gràcies, eh?
Un plaer, com sempre.
No donem l'abast, sort que et podem...
Tenim una bona ruta avui per
avui
fer.
Avui ens has fet una bona ruta, per Barcelona. El podeu recuperar, podeu tornar a escoltar aquest espai amb el David Martínez, ja sabeu, a Ràdio La Carta, i si no, directament aneu al seu compte de Twitter, que és Històries de Barcelona.
Avui parlaré d'això.
Ja he fet
l'avançament...
Déu-n'hi-do.
Extra.
Doncs moltíssimes gràcies, David.
Un plaer.
Va, cuidar-te. Dos minuts que ens separen de dos quarts de sis de la tarda. Res, fem una petita aturada. I ja veig el Cesc Marginet, que té unes ganes de viatjar. Ja balla, ja dansa. Avui cap a Roquetes, no? Ens portes cap a Roquetes. Vinga, va, doncs petita aturada. Cesc Marginet, avui al País Petit, Roquetes. Let's pretend we're dancing in